Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Durant.
El síndic Josep Escartín assegura que el mes de març ja no serà síndic. I pel que sembla, els polítics municipals no estan massa per la feina de substituir-lo, ja que l'acord sobre un dels dos candidats que queden és lluny. Seria molt lamentable que els regidors no siguin capaços de triar un nom entre Maite Soler o Jordi Serrano i ens quedem sense síndic fins a nou avís, ara que ja s'ha fet un nou reglament i un nou procés. Sisplau, no tornem a passar per la casella de sortida. Sabadell ja compta amb un servei d'atenció i acompanyament a les persones LGTBI després de signar el conveni amb la Direcció General d'Igualtat. Aquest servei, ubicat al carrer de Vidal, ofereix informació, orientació i assessorament a les persones homosexuals o transsexuals, però també al seu entorn. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva, tot i que no deixem la notícia que us acabem de comentar. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pau. El Sabadell Penya Deportiva d'aquest diumenge serà l'acte central de la 5a edició del Dia Internacional contra l'Homofòbia al Futbol. El dilluns 19 es commemora aquesta efemèride i, tot i que a la nostra ciutat hi haurà activitats relacionades des del dissabte fins al dilluns.
Repassarem la resta d'informacions d'aquest dijous, dia 15 de febrer, amb l'ajuda del Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Ara mateix a Sabadell tenim 13 graus amb un cel clar amb núvols intermitents. Com que volem conèixer la previsió per les pròximes hores, ens anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem en el Manuel Álvarez. Bona tarda, Manuel.
Hola, molt bona tarda. Avui el cel es presenta serenat en conjunt, a diferència de la nuvolositat abundant que teníem durant la jornada d'ahir. Això ha permès que la temperatura màxima s'enfilés fins als 20 graus a punts de ponent, també del prelitoral, fins i tot superaven els 20 graus a les Terres de l'Ebre, i en canvi valors entre els 13 i els 18 graus a la resta del territori, així doncs un ambient força agradable. Esperem que al llarg d'aquesta tarda, sobretot durant la nit, els núvols alts i mitjans vagin en augment, especialment pel nord-oest del territori. De cara a demà, aquests núvols s'estendran a la resta del Principat i fins i tot deixaran el cel força ennuvolat, amb alguna boirina matinal a les fondalades i fins i tot també podria aparèixer algun banc de boira o boirina a zones dels dos extrems del litoral. No esperem precipitacions i demà la temperatura, la mínima, quedarà més alta, la màxima serà semblant o una miqueta més baixa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel. I ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra. Què és el que està passant a les principals carreteres que ens queden més a prop? Per exemple, a la P7, a Barberà del Vallès, tant en sentit sud com nord, tenim 2 quilòmetres de circulació intensa. Si mirem cap a la B30, veurem que a la mateixa població n'hi ha 1,5 de circulació amb retencions en sentit sud, anant cap a Martorell. I a la C58, de moment, podem veure que baixant cap a Barcelona hi ha 3 quilòmetres de circulació amb retencions a Sant Quirze, 3,5 a Montcada, i pujant cap a Manresa, 1 quilòmetre a Ripollet i 2 quilòmetres de circulació amb retencions a Terrassa. Si heu de baixar cap a la capital, de moment sapigueu que la ronda se circula amb bastanta normalitat, tret del tram de les platges de la ronda del litoral que comença al Parc del Fòrum. Per tant, si heu d'anar cap allà, paciència. El síndic municipal de Greuges en funcions, Josep Escartín, assegura que encara que el ple municipal de dijous no esculli un nou síndic, ell abandona l'oficina. Considera que no pot formar part de la solució si això implica mantenir la responsabilitat.
Seria molt trist que el dia 22 Sabadell es quedés sense síndic, perquè encara que ens venguin la moto, i permeti'm l'expressió, de que no, que això ho fem els síndics de Catalunya i tal, desenganyem-nos. L'eina de proximitat, que és el síndic, si la institució, si la persona no hi és, la institució tampoc. I, per tant, no tindrem síndic de greuges de Sabadell.
Escartín ha explicat a Ràdio Sabadell que es mantindran el càrrec com a molt fins a final del mes de febrer, tot plegat davant del fet que el procés per escollir el seu substitut no sembla anar per bon camí, Aleix.
Doncs no, Pau, perquè per esdevenir síndic municipal de Greuges, els dos candidats que s'hi presenten, Jordi Serrano i Maite Soler, han d'aconseguir comptar amb 18 vots en primera votació o en 16 en una segona. A dia d'avui, una setmana abans del ple, tot sembla indicar que el més calent és a l'Aigüera i que l'acord entre els grups municipals és molt lluny. Per això demana als polítics sabadellencs que pensin en la ciutat i no en l'estratègia política.
No es tracta de buscar, d'anar fent convocatòries fins que en trobem un que ens agradi més o menys. És a dir, el procés s'ha fet i, per tant, el procés s'ha fet, s'han presentat dues persones i el que hem de fer és triar entre aquestes dues. El que no els podem instal·lar és tot el sant dia anar fent convocatòries i trobem algú que ens agradi.
De fet, assegura que és una actitud d'aquestes característiques faria difícil que noves persones es presentessin a esdevenir síndics de Greuges. Així, l'actual defensor del poble en funcions ha plantejat una alternativa que considera viable.
Jo que proposava ahir, em sembla que és el que pot desencallar-ho tot, és dir, que la Junta de Portaveus voti entre els dos candidats que hi ha i el candidat que rebi més vots dins la Junta de Portaveus sigui el que es porti ple i tu amb el compromís que tothom voti aquella persona. I ja està, és que fet de solucions n'hi ha tantes com es vulguin.
El síndic en funcions també presentarà en la sessió dijous vinent la memòria de l'oficina.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
El Festival Vegui Fest de Sabadell no tindrà cinquena edició per falta de suport econòmic. El certamen orientat a donar a conèixer l'oferta gastronòmica vegana i els seus valors ha perdut les principals empreses patrocinadores i s'ha convertit en inviable. Així ho ha assegurat a Ràdio Sabadell el seu impulsor, Nando Caballero.
És una qüestió merament econòmica i una merament d'infraestructura. A nivell de la gent i tot, no hi ha cap mena de problema. O sigui, tothom estava super emocionat i la gent venia i, no sé, era una festa força significativa, no? a la ciutat.
La falta de recursos ha estat la raó principal per no celebrar el cinquè Vegui Fest, però també no ho ha estat el fet que un gruix important dels membres de l'organització se n'hagin desvinculat per raons personals. Aquesta decisió suposa aparcar el festival que durant 4 anys ha portat food trucks i concerts en directe a la capella de Can Gambús. Però és una decisió definitiva?
Com a mínim el que volem és deixar passar aquest any i a veure què podem fer l'any que ve. No està tancat, evidentment, de tornar a fer-ho. Hem de trobar pues més la gent adequada i trobar pues el recolzament econòmic, i això no hi ha cap mena de problema. A nivell de la gent, la resposta, clar, tothom, hi ha sortit molta gent per ajudar-nos i ens ha trucat moltíssima gent que si necessitaven un cop de mà.
Caballero assenyala que el veganisme passa pel seu millor moment i això es nota. En aquest sentit, es mostra convençut que el festival hi ha posat també el seu granet de sorra.
I Sabadell ja compta amb un servei d'atenció i acompanyament a les persones LGTBI, després de signar el conveni amb la Direcció General d'Igualtat. Aquest servei, ubicat al carrer de Vidal, ofereix informació, orientació i assessorament a les persones homosexuals o transsexuals, però també al seu entorn. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Tot i que ara s'ha presentat oficialment, des del juny passat s'havia posat en marxa una prova pilot sense fer-ne difusió. La regidora de Drets Civils i Gènere, Miriam Ferrandiz, ha destacat que no va destinat només a persones homosexuals o transsexuals.
És un servei que s'ofereix a persones de l'entorn, no? A familiars, a amics, amigues, que necessiten algun tipus d'orientació i d'informació en aquest sentit també, i a professionals, que des de diferents sectors, ja sigui des de l'àmbit de l'ensenyament, de l'administració, des de l'àmbit sanitari, no? Qualsevol persona que tingui dubtes, que tingui consultes en relació a temes LGTBI. Vull dir que vol ser un servei obert, molt flexible, com per adaptar-se a les necessitats.
De moment es comptarà amb una professional amb experiència en temes d'identitat sexual que oferirà atenció durant 5 hores quinzenals. Tot i que si la demanda ho requereix, l'Ajuntament es plantejarà ampliar les hores d'atenció. La primera acollida, però, la faran els treballadors socials del servei per fer una valoració i donar cita amb l'especialista en menys d'una setmana. A més, l'Ajuntament també treballa en els temes LGTBI amb una comissió interdepartamental que coordina l'actuació davant possibles situacions de discriminació.
I la Fira del Llibre Feminista creixerà en la seva tercera edició amb la incorporació de ponents internacionals i de la presentació de nous projectes editorials. Però per dur-ho a terme necessiten més finançament i és per això que han obert una campanya de micromecenatge on s'hi poden fer aportacions fins a principis de març.
La tercera edició tindrà lloc el 10 de març a la plaça del Doctor Robert. A banda d'una quinzena d'editorials presents amb els llibres de temàtica feminista, ja hi ha els primers ponents confirmats, com ha anunciat Alba Baena, membre de la Justa Revolta, una de les entitats organitzadores de la fira.
Aquest any portarem a l'Íntima Leigua, que és una dona exmilitant de les FARC de Colòmbia, participant en els processos de pau. Vindran Aquelarre, que és un grup de... són dos noies que canten cançons feministes, i Que te calles, que també és un grup feminista.
A elles també s'hi sumarà l'escriptora i la presidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, Belulit, i l'escriptora catalano-basca, Maria Colera. La fira porta per lema la República Feminista de les Lletres, per posar sobre la taula la importància del feminisme en el context del 8 de març, Dia de les Dones Treballadores. Està organitzada pel Moviment Popular de Sabadell, al qual, enguany, s'hi suma la Xarxa d'Economia Solidària i les Bruixes del Nord. A més, també complementen el finançament amb la campanya de micromecenatge que s'ha posat com a objectiu recollir 3.000 euros.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
Restaurar els edificis no és més car que enderrocar-los i aixecar-los de nou, ho diu el coordinador del màster en Rehabilitació i Restauració Arquitectònica de la Universitat Politècnica de Catalunya, Jordi Morros. Des d'aquesta entitat s'han fixat en dos edificis patrimonials de Sabadell per fer el seu treball final del màster d'especialització, el Vapor Turull i la Masia de Can Uriac.
Des de la universitat recullen les dades i les problemàtiques associades a les construccions i prioritzen fer la recerca sobre els que presenten un estat més deficient. El professor Jordi Morros destaca al matí de Ràdio Sabadell que els edificis antics es poden reciclar i a un cost menor de no pas refer-los.
Són construccions que ja existeixen, que per tant les podem reciclar des d'un llenguatge contemporani, per tant és un malbaratament el fet d'enderrocar-los perquè sí. Moltes vegades hi ha hagut el plantejament molt estès de que restaurar o rehabilitar és més car que fer-ho de nou. Això és fals, rotundament, i de fet econòmicament ens trobem en situacions en les que clarament és més avantatjós rehabilitar a dia d'avui i de fa molt de temps, més que no pas en refer els edificis, però és que a més aquests edificis que tenen les cicatrius del pas del temps en el seu interior formen part de la memòria personal i emocional de la gent.
El nivell de detall amb què s'entreguen les possibles actuacions és molt avançat. Graciela Jofre és una de les estudiants que ha treballat al cas del Vapor Turull.
En nuestro caso teníamos la planta primera que había estado afectada por un gran incendio en el año 2009. Entonces, esos elementos que soportaban esta planta necesitaban una intervención profunda, un cambio radical. Y la propuesta nuestra es reemplazar estos elementos manteniendo siempre la estructura principal de madera que tiene el edificio, rescatando en el fondo y dándole más importancia a esos elementos, pero dando una nueva estructura que soporte el uso que queremos darle.
En el cas de la Masia de Can Uriac, un dels implicats en l'estudi, Sergio Cáceres, ha explicat que el barri també ha tingut un pes important en la decisió. El projecte valora distribuir la masia en diferents parts, com ara cafeteria, espai per a l'associació dels veïns, un àmbit museístic i cinema a la fresca.
I el secretari tercer de la mesa del Parlament, el sabadellenc Joan García, titlla la situació política actual de surrealista. En declaracions al matí d'aquesta emissora, el diputat de Ciutadans ha assenyalat que la cambra catalana s'està fent política ficció i que la situació de paralització es podria allargar de forma indefinida si no es prenen decisions. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que l'informe dels lletrats del Parlament apunta diverses sortides a la situació actual, García considera que només n'hi ha dues.
L'única sortida coherent, una és que es faci una votació amb un altre candidat, però l'altra és que el mateix president doncs, obstaculi o acabi amb aquesta situació i decideixi doncs, que hi ha un obstacle i que comencen a comptar aquests dos mesos fins a unes noves eleccions.
En tot cas, pel diputat sabadellenc, el que seria inadmissible és investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat, sobretot pel fet que no està físicament a Catalunya.
Al final, l'únic que m'importa és qui serà president de la Generalitat, qui podrà ser-ho i qui anirà al Parlament doncs, a presentar-se a la investidura, a defensar el seu doncs, pla de govern i que podrem controlar i fiscalitzar des de l'oposició. I això es fa allà, o sigui, ho fem cada dues setmanes i fem preguntes al president i fem preguntes als consellers crec que, bueno, un pot inventar-se una realitat que no existeix, però la nostra és la que hem viscut aquests últims anys.
Davant l'escenari actual, García veu molt probable que s'acabin convocant eleccions, tot i que assegura no és l'escenari que li agradaria. També assenyala que si la candidata a la presidència de la Generalitat fos Inés Arrimadas, no s'estaria en aquesta situació de bloqueig.
Ràdio Sabadell, també a les xarxes socials. Instagram @RadioSabadell.
L'exposició temporal Fina Miralles, Paraules Fèrtils 1972-2017 es podrà visitar fins al 29 d'abril del 2018 al Museu d'Art de Sabadell. Es tracta d'una mostra inaugurada i produïda amb motiu de l'edició de l'Arxiu de Textos de l'Artista en 4 volums, publicats per la Fundació Arts amb la col·laboració del museu, tal com explica la comissària de l'exposició, Maia Creus.
És una exposició que es fa amb motiu de l'edició de l'Arxiu Textual de la Fina Miralles. Això d'entrada, és a dir, l'exposició s'ha muntat expressament per crear un escenari adequat a la presentació de 45 anys d'escriptura de l'artista.
L'exposició desplega l'univers textual i visual de Fina Miralles.
Es presenta la major part de l'arxiu de textos de l'artista acompanyats d'una selecció de documents originals i d'obres de la col·lecció del museu, recreant l'escenari de recerca que ha anat donant lloc a l'edició dels textos. Igualment, mostra una selecció de textos escrits però també llegits per la mateixa artista. Al voltant de l'exposició s'han organitzat un seguit d'activitats amb la col·laboració de diverses entitats de la ciutat.
I de manera més breu us expliquem que l'Audiència Provincial de Barcelona jutja una veïna de Sabadell per apunyalar la parella del seu exmarit.
L'agressió es va produir el 2016 a la casa on el seu excompany vivia amb la seva filla i la seva parella. La dona es va presentar al domicili i va intentar agredir el seu excompany, però que va escapar. Després va ferir la parella i va intentar cremar el domicili amb gasoil. Fiscalia demana 9 anys i 6 mesos de presó.
Amics de Sant Pau de Riu-Sec inaugura avui una exposició fotogràfica sobre aquest espai.
L'acte és a la Biblioteca Vapor Badia a les 7 del vespre i comptarà amb la presència del grup de rapsodes de Cerdanyola al Camí de Plomes.
Fer voluntariat al Casal dels Infants és la clau.
La clau per acompanyar infants, joves i famílies que volen tirar endavant.
La clau per apostar per la igualtat d'oportunitats.
La clau per transformar col·lectivament els barris.
Tu també pots ser la clau. Vine a fer voluntariat al Casal dels Infants.
Escriu-nos a voluntariat@casaldelsinfants.org.
O truca'ns al 93 317 0013.
Quan un home i una dona fan l'amor, qui experimenta més plaer?
Quan us grateu l'orella amb el dit petit, qui experimenta més plaer? L'orella o el dit petit?
A Llibertí, amb Abel Folch i Àngels Gunyalons al Teatre Poliorama.
T'agrada el cinema? Voldries conèixer algunes curiositats sobre aquelles pel·lícules que han marcat la teva vida? Si has contestat que sí a les preguntes anteriors, no pots faltar a la nostra cita. Tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Per la Maria, pel Pere, pel Joan, per l'Ignasi, pel Jordi, pel Lluís, per l'Anna, pel Cesc, per la Cris.
25 de febrer, 7a cursa Corro contra el Càncer de Sabadell. I tu? Per qui corres? Inscriu-te, participa. corrocontraelcàncer.com amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Estudiar anglès pot ser això. O entra, viu i aprèn anglès a l'univers WhatsApp. WhatsApp és pràctica, WhatsApp és música, WhatsApp és llibertat i horaris non-stop. Visita'ns i sortiràs parlant anglès al carrer Jesús número 5 al centre de Sabadell o a whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
I d'àmbit més general, us expliquem que el Ministeri d'Educació estudia incloure una casella pel castellà en els documents de la preinscripció escolar.
Ho ha anunciat Marcial Marín, secretari d'Estat, qui ha afegit que el govern espanyol estudia la mesura i podria anunciar-ho d'aquí a poques setmanes. Després de la intervenció de la Generalitat amb el 155, és el Ministeri qui té les competències en matèria de preinscripció i també en matèria d'educació. La investigació per als possibles adoctrinaments als llibres de text de l'escola també s'ampliaran als llibres de primària.
El jove agredit al CIE de Barcelona el 3 de febrer hauria estat deportat.
Segons han denunciat Tanquem els CIEs, la PAC del Bages i el centre Irídia, un jutge ha decidit tramitar l'expulsió abans d'esclarir els maltractes per part de quatre agents de la Policia Nacional.
Luis Bárcenas apunta al PP valencià com a responsable del Congrés del 2018 que va proclamar Rajoy com a president del partit.
L'extresorer del PP ha remarcat que Ricardo Costa li va explicar que els populars valencians es finançaven de forma fraudulenta i ho ha explicat durant la seva compareixència a la Comissió d'Investigació de les Corts Valencianes sobre l'entramat Gürtel.
I als Estats Units, l'actriu porno coneguda com Stormy Daniels amenaça Donald Trump amb explicar els seus romans.
Stephanie Clifford considera que les declaracions de l'advocat del president trenquen l'acord de confidencialitat que mantenien. Els fets es remunten al 2006, un any després del casament amb Melania. Un mes abans de les eleccions presidencials, l'octubre del 2016, Trump hauria pagat $130,000 a Clifford perquè no ho expliqués.
Ja tenim el Joan Blanc a l'estudi. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Pau.
Això vol dir que arriba el moment dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Sabadell Penya Deportiva d'aquest diumenge serà l'acte central de la cinquena edició del Dia Internacional contra l'Homofòbia al Futbol. El dilluns 19 es commemora aquesta efemèride, tot i que a la nostra ciutat hi haurà activitats relacionades amb aquesta reivindicació des de dissabte i fins dilluns.
A banda de les entitats de l'Associació de Clubs de Futbol de Sabadell, que hi han participat des de l'inici, és a dir, des de fa 5 anys, aquest cop el Centre d'Esport Sabadell també ha decidit col·laborar en la causa que aquest any tindrà com a lema "Fes-li un gol a l'homofòbia, al futbol i juga tothom". Un fet que ha volgut destacar la regidora de Drets Civils i Gènere, Míriam Ferrandiz.
Un govern estable el desitgem tots. Legitimitat de les institucions, vull entendre que ho desitgem tothom, les institucions enteses com president de la Generalitat.
Doncs el que deia, aquest any sí que comptem amb la implicació del Centre d'Esports Sabadell, amb l'Associació de Clubs de Sabadell i Comarca, i coincidint amb l'esdeveniment futbolístic important d'aquest diumenge, just un dia abans de la data commemorativa, és a dir, que tot quadrava per poder-ho fer així. Per tant, aprofitant la convocatòria d'aquest partit i amb la intenció de que aquest missatge arribi a la majoria de població, sí que fem presència en un lloc emblemàtic dins del món futbolístic, no?, i dins de la ciutat, per posar de manifest el rebuig que fem davant de qualsevol discriminació per raó de sexe i de gènere.
Al mateix estadi de la Nova Creu Alta, on s'ha fet avui també aquesta roda de presentació dels actes, hi haurà des de dissabte i fins dilluns una exposició relacionada amb l'homofòbia i l'esport. A més, el capità del Sabadell sortirà amb un braçalet de capità diferent, ja que aquest diumenge lluirà en el partit contra la Penya Deportiva els colors de la bandera irisada. A la vessant esportiva, l'equip ha entrenat aquest matí amb normalitat per seguir preparant el partit de diumenge contra l'equip eivissenc. Toni Saligrat podrà comptar amb tota la plantilla menys Miguel García, lesionat. En punta d'atac, i si no hi ha cap inconvenient, Arturo Rodríguez tornarà a ser protagonista. El de Cartagena apunta que l'equip s'ha de fer fort a casa per seguir al capdamunt de la Lliga.
Al final, todos los campeonatos, todos los objetivos siempre se consiguen siendo fuerte en casa. Yo, como puedo hablar desde que llego, yo un partido, una victoria, y espero que siga la racha así.
Recordem que el partit es disputa a les 12 del migdia de diumenge, com sempre des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell.
I encara relacionat amb el Sabadell, torna la Lliga Nacional Juvenil pels nois de Dani Leoncio. Els arlequinats visiten dissabte el Girona B, un rival de qualitat i que es troba lluitant per la zona alta de la classificació.
El tècnic del Sabadell té moltes ganes de sumar la seva primera victòria. Fa 8 jornades que va agafar les regnes de l'equip i encara no ha pogut guanyar. A Girona, els arlequinats buscaran sorprendre un equip amb jugadors de qualitat i que aposta per un futbol de toc, tal com reconeix Dani Leoncio.
És un equip que, aparte, conocemos algún jugador porque había estado antiguamente aquí en la casa, en Sabadell. y por lo que hemos seguido sabemos que es un equipo que tiene buen trato del balón, que van a ser competitivos, son rápidos y bueno, estamos preparando el partido para contrarrestarlo.
Un cop passi aquest partit, el Sabadell juvenil afrontarà un tram de calendari vital per assolir la permanència a la Lliga Nacional. De moment, però, toca afrontar aquest compromís contra el Girona B, que es jugarà dissabte a 3:45 de la tarda.
I tanquem el bloc dedicat al futbol, Joan, amb la segona catalana. El Sabadell Nord pot fer un pas definitiu cap a les dues primeres posicions de la classificació si és capaç de derrotar aquest dissabte a les franqueses.
Els del Vallès Oriental són tercers a 4 punts dels de Can Urià, que comparteixen el liderat amb el Parets. Quico Díaz, tècnic del Sabadell Nord, considera que les franqueses és un dels grans rivals en la lluita per la i per aquest motiu creu que guanyar o empatar contra les franqueses seria un cop molt important.
Bueno, definitiva no, pero dejar a las franquesas a 4 puntos después de la jornada del sábado, incluso a 7, sería asestar un golpe importante a ellos, ¿no? Porque encima si les ganáramos en su casa, el average sería de favorable a nosotros, ¿no? Porque en casa empatamos 1-1. Y la verdad que dejar a la franquesa 7 puntos por detrás es una renta de cara al tramo final de temporada muy importante.
La cita serà dissabte a les 5 de la tarda. Per la seva banda, la sabadellenca jugarà una mica abans, a 4:15, al camp del Vic Riu Primer. Els de Betis necessiten la victòria, ja que cada cop estan més necessitats. I finalment, el Can Rull Rómulo Tronchoni disputarà diumenge un partit vital contra el Bellavista Milan, el CUE del grup quart de la segona catalana i que encara no ha aconseguit guanyar en el que portem de temporada. Els de Nomoski, que estan en plena recuperació, volen sumar 3 punts més per apropar-se a la permanència en un partit que el tècnic dels del Can Rull considera trampa.
Da más miedo que otra cosa, ya lo has dicho tú bien, porque ellos están allá abajo y por lo menos de momento siguen compitiendo todos los partidos y ellos pues salen siempre a ganar, ¿no? Como todos los equipos. Y es un partido como un poco trampa, ¿no? Porque tú también estás metido ahí y no puedes mirar a un rival que está también donde estás como tú y que te diga y que te puede plantar cara en cualquier momento.
El partit entre el Can Rull i el Bellavista Milan serà diumenge a 1:15 del migdia.
I salt endavant del sabadellenc David de la Cruz a la general de la Volta Andalusia de ciclisme Ruta del Sol. El corredor de l'Esca ha hagut de treballar pels seus líders, però tot i així no ha perdut massa contacte al final de l'exigent Port de la Llanades.
Segona etapa de la Volta a Andalusia i 4 corredors de l'Sky entre els 20 primers i entre ells el vencedor de l'etapa i nou líder, Bot Puls, el líder de l'equip, Chris Froome, que ha estat setè, i David de la Cruz, que ha entrat 14è a la línia d'arribada perdent 48 segons en Puls, el nou líder de la General Andalusa. El sabadellenc va agafant ritme mica en mica i aquesta Ruta del Sol ja opta a aconseguir el primer top 10 de la temporada. Demà, tercera etapa de la prova, amb inici a Mancha Real, a Jaén, i final a Herrera, Sevilla, després de 165 quilòmetres de recorregut.
I us expliquem també que el nedador del Club Natació Sabadell, Damián Blau, no va poder completar el seu repte de creuar el Rio de la Plata, un riu que fa frontera entre l'Argentina i l'Uruguai, que és el més ample del món, amb més de 42 quilòmetres de distància entre riba i riba.
L'argentí va veure com una embarcació l'impedia seguir nedant cap a l'Argentina quan ja havia completat mitja travessia. Tot plegat perquè l'empresa organitzadora, Swim Argentina, no va presentar els papers correctament a la prefectura naval argentina. Així ha explicat el cas en declaracions a Ràdio Sabadell.
Que llevaba 21.1 kilómetros nadados y cuando he pasado de Uruguay a Argentina había una barca que me estaba esperando que me impedía el ingreso al país nadando, ya que no estaban las condiciones para el operativo de seguridad dadas. Y esto se debe a, según lo que dice la Prefectura Naval Argentina, un problema de presentación fuera de tiempo y forma de los papeles para la solicitud del operativo de seguridad.
El del Club Natació, que pretenia batre el rècord de la prova, que està en 10 hores i 30 minuts, assegurat que ho intentarà de nou, això sí, quan les aigües del riu i la meteorologia acompanyin.
I presentin els papers, clar. I de la natació al waterpolo, ja que demà arrenca per Espanya l'Europa Cup masculina, una cita que es disputa a Hongria i en la qual el combinat que dirigeix David Martín buscarà el bitllet per poder disputar la superfinal.
Ara fa uns dies la selecció espanyola femenina va aconseguir la classificació i ara és el torn dels nois, que tenen un grup complicat amb Geòrgia, França, Hongria i Romania. A les files del combinat estatal hi ha dos jugadors del club, Pepe Motos i Sergi Cabanes. El porter de l'Astra al Pool vol seguir guanyant-se la confiança del seleccionador. Motos afirma que els nous tenen ganes d'afrontar aquests partits per tenir més minuts.
A los que somos nuevos, que somos muchos en la selección, sí, son partidos para, bueno, para aprender y para coger minutos. sobre todo para coger minutos que no, nos hacen falta.
Georgia, demà a 6:45 de la tarda, serà el primer rival d'Espanya en aquesta Europa Cup.
I encara en futbol sala, el grup Gerona busca aquesta nit accedir a la quarta ronda de la Copa Catalunya. Els de Jordi Novau visiten l'Institut Nova Icària, 7-10 de Barcelona.
Els sabadellencs, tot i perdre l'últim partit de Lliga, passen per un molt bon moment, ho volen aprofitar, classificant-se per la següent ronda. El rival de dues categories inferior intentarà fer valer el factor pista en una competició donada a les sorpreses. El partit entre l'Institut Nova Icària 7-10 i el grup Gerona es jugarà quan faltin 5 minuts per un quart d'11 de la nit al pavelló Bac de Roda de Barcelona.
I fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà demà al magazín al matí a les 9 i també als butlletins horaris. Podeu seguir connectats a la nostra informació a les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram o a la web radiosabadell.fm. Que passeu molt bon vespre i fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.